Les maniobres dels promotors i els constructors han deixat Barcelona sense 2.700 habitatges protegits. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
És dimarts, és dimecres, 18 de desembre. I és plena hora punta, i per als que ens esteu escoltant des de la carretera, connectem amb el RAC per saber ara mateix quina és la situació de la xarxa viària catalana. Com sempre, tots els detalls des del RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Pendents de la Ronda Litoral de Barcelona per un accident a la Barceloneta que provoca més de 8 quilòmetres de retenció densa en sentit Llobregat des del nord de la Trinitat. Per tot, també hi ha complicacions a l'accés a la ciutat per aquest punt, amb retenció a la C58 des de Ripollet i a la B20 a Santa Coloma. Encara també a la B20 hi ha retenció en direcció contrària en aquest mateix punt cap a Mataró per obres a la calçada. També a aquesta hora hi ha moltes complicacions a la sortida a Barcelona per la B23 per un accident que talla un carril a Sant Joan d'Espí i genera retencions des d'Esplugues en direcció Molins. A tot això se suma la retenció habitual cap a la capital catalana, a la mateixa B23 de Molins fins a Sant Feliu i també a la 2 de Pallejà fins a Cornellà. També l'accés a Barcelona per la B20 al punt de l'Hospitalet va molt carregat aquesta hora, com també la C16 als túnels de Vallvidrera, on es regula el trànsit com sempre. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. I ara mateix també hi ha afectacions a Rodalies, afectacions a les línies del sud, R2, R13, R14, R15, R16 i R17, per un atropellament a l'estació del Prat de Llobregat, segons informen Renfe i Adif. I ara mateix, doncs, per exemple, a l'R2 sud només circulen 2 trens per hora i sentit, i això està provocant que totes aquestes línies, com dèiem, R2, tant nord com sud, R13, R14, R15, R16 i R17, estiguin circulant fora del seu horari habitual i amb retards, amb importants retards, encara no s'han pogut quantificar. Afectacions, doncs, ja ho sentiu, al servei de Rodalies, sobretot cap al sud, per aquest atropellament a l'estació del Prat de Llobregat. I aprofitem també per fer un cop d'ull al cel, per saber quines temperatures ens despertem aquest dimecres. Tots els detalls, com sempre, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb 10 graus a Barcelona, 7 a Tarragona, 0 graus a Lleida, 1 grau negatiu a Girona i 5 graus a Vilanova i la Geltrú. Temperatures que obliguen a abrigar-nos i força. Un matí que es lleva també amb molta boira a les comarques del Pla de Lleida i també algunes boires a punts del prelitoral. Aquestes boires, a poc, han d'anar desapareixent, tot i que el Pla de Lleida seran una mica més persistents. Les del Pla de Lleida no marxaran ben bé fins a primeres hores de la tarda, si és que ho arriben a fer. Per tant, aquí, ambient més fred que la resta de Catalunya, mentre que allà on no hi hagi boira, les temperatures avui pujaran respecte a les d'ahir. Ambient suau al centre de la jornada, temperatures màximes que es mouran entre els 13 i els 18 o gairebé 19 graus, i més que pujaran de cara als propers dies. Ambient bàsicament assolellat, ja diem, tret dels llocs afectats per la boira, i de cara a demà arriben canvis. Augmentarà la nuvolositat, els vents giraran cap al nord-oest i també cap al sud-oest de les comarques del sud, i això farà que tinguem una mica de temporal marítim en alguns punts de la costa. Demà, amb temperatures més altes, i demà a la tarda, amb precipitacions a les comarques del Pirineu, que seran en forma de neu per damunt dels 1.800 metres aproximadament.
Gràcies, Jordi. Són les 8 i 4. Arrenquem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julve. Bon dia, Rafa Sanauja.
Bon dia.
Bon dia.
Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona alerta dels efectes negatius per a la població si l'Ajuntament de Jaume Collboni modifica la mesura del 30% d'habitatge protegit. La capital catalana renunciaria a 18.000 pisos d'aquestes característiques si tira endavant amb aquest canvi.
Sí, l'Hidra avisa que la proposta de modificació implicaria que el nombre d'edificis afectats passin de 3.909 a només 95. L'Institut alerta que aquesta reducció tan dràstica deixa la major part dels habitatges exempts de l'obligació de reservar una part per l'habitatge protegit.
I el Congrés dels Diputats comença a tramitar la llei per regular els lloguers de temporada. Junts accepta debatre aquesta proposta de llei que han imposat les formacions d'esquerres al costat del sindicat de llogateres.
Sí, tot plegat després que al setembre els de Carles Puigdemont es neguessin a debatre aquesta proposta tot al·legant que envaïa competències. Ara canvien de parer i diuen que accepten el debat amb l'objectiu de millorar el contingut d'aquest text. A hores d'ara, per exemple, veuen insuficient la proposta per augmentar el parc d'habitatge públic.
De tot plegat en parlarem a partir de 9:15 amb el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, i amb la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo. I Educació fa marxa enrere i ara diu que la literatura catalana i la literatura castellana es mantindran com a assignatura de modalitat al batxillerat. La Generalitat assegura que estan converses amb el govern espanyol per atendre la singularitat lingüística i cultural de Catalunya.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, surt del pas a les crítiques i assegura ara que la literatura és una línia vermella a l'hora d'aplicar la llei d'educació espanyol. El govern nega que hi hagi cap rectificació, sinó que diuen que el document que ha circulat durant les últimes hores és ben viu i que pot patir modificacions.
I alerta el toc d'atenció que ha llançat Carles Puigdemont al govern espanyol. Si no tira endavant la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, podria perillar el que queda de legislatura. El líder de Junts ho ha dit en una entrevista a TV3, on ha tornat a lamentar que el PSOE incompleixi els acords d'investidura pactats ara fa un any.
Sí, insisteix que si no canvia les coses, el seu partit no negociarà els pressupostos de l'Estat del 2025. I també ha lamentat el silenci còmplice de Pedro Sánchez sobre l'amnistia i el fet que encara no se li hagi aplicat ni a ell ni tampoc al seu govern.
I perilla, un dels productes estrella d'aquestes festes, ho hem anat explicant aquestes setmanes, la gamba vermella. A partir d'aquesta mitjanit ja no se'n podrà pescar a cap port del Mediterrani. El govern espanyol ha pres aquesta decisió després que s'hagi superat el topall anual de captures que fixa Brussel·les.
Sí, els pescadors només en podran capturar si totes les confraries del Mediterrani es posen d'acord. Això sí, totes les tones que es capturin es descomptaran del còmput de l'any vinent. A hores d'ara, per tant, perilla un dels productes més consumits durant aquestes festes.
I el cantant Rafael està ingressat després de patir un accident cardiovascular mentre gravava un programa especial de Nadal de la Revuelta a la televisió espanyola amb David Broncano. Ell mateix ha volgut també un missatge de calma assegurant que això sí, que ja està fora de perill.
El cantant de 81 anys es va començar a trobar malament durant l'enregistrament d'aquest programa i va marxar pel seu propi peu a buscar una ambulància. A hores d'ara continua ingressat per sotmetre's a més proves, però no estem per la seva vida.
I pel que fa als esports, el Barça femení tanca avui la fase de grups de la Champions contra el Manchester City. Les Blaugrana necessiten guanyar aquest partit per 2 gols de diferència per poder passar a la següent fase com a primeres de grup.
Al partit d'anada del Barça van veure com les angleses s'imposava per 2-0. Des de llavors han ocupat la primera posició de la classificació en haver guanyat tots els partits disputats fins ara. El partit es jugarà a Montjuïc i es preveu que prop de 30.000 aficionats donin suport les jugadores en un match transcendental en què l'equip també recupera Alexia Putellas.
Tot plegat ho comentarem avui en temps de tertúlia a partir de les 9 amb el politòleg Sergi de Maia, amb l'assessor en comunicació Carles Fernández i amb la subdirectora del diari Ara, Carla Torró. I avui, a la segona part del programa, a les 11, el periodista de successos del diari Ara, en Cesc Maideu, ens portarà les 5 multes més altes que s'han hagut de pagar per un rescat a la muntanya. I després el psicòleg Xavier Guix ens parlarà del problema de ser massa bo en el seu últim llibre i la girocleta anirà a treure el cap a la Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona, una fira que es munta a la capital catalana des del 1877. Tot això ho tenim per avui, no ens endarrerim més, són les 8:09. I avui, Rafa, qui toca felicitar?
Mira, avui és la Mare de Déu de l'Esperança.
Mira, bona.
I tant. I tant, ens convé tenir-la molt present en els temps que corren. Bé, la història de la Mare de Déu de l'Esperança s'entrellaça amb la fe i les tradicions populars de diferents indrets de Catalunya. Encara que no hi ha una única narració sobre el seu origen, una de les versions més reconegudes la situa a l'illa de Mallorca, concretament a Capdepera. Segons la llegenda, al segle XIII, un pastor va trobar una imatge de la Verge Maria amagada dins d'una cova, probablement per protegir-la de les incursions pirates, i aquesta imatge que representava Maria embarassada va ser interpretada com un símbol d'esperança i protecció i aviat va començar a ser venerada amb el nom de la Mare de Déu de l'Esperança. Es diu que la Verge va concedir diversos miracles als habitants de Capdepera, protegint-los de les tempestes i les malalties, i és una devoció, aquesta de la Mare de Déu de l'Esperança, que es va estendre posteriorment a altres llocs de Catalunya, com Cruïlles, per exemple, on es va construir un santuari en el seu honor. En aquest indret, la Verge és invocada per les dones embarassades que busquen protecció durant la gestació i el part.
I quantes esperances tenim a Catalunya?
Doncs mira, tenim 277, amb C trencada, la versió catalana, i la versió castellana, amb Z, Esperança, 4.243.
Mira, prou.
Jo m'he quedat parat, perquè, sí. Bé, és un nom que jo recordo quan era més petit escoltava molt, ara fa temps que no l'escoltava, però veig que encara perdura, està molt bé.
No s'ha de perdre l'esperança. Felicitats, segur que no els hi han fet mai aquesta broma. Segur
està
que no
molt Matías Prats, Pauma, sí.
En fi, felicitats a totes elles. Sí. I avui què destaquem de la premsa religiosa?
Mira, Catalunya Cristiana explica que una vintena llarga de diaques de l'Arxidiòcesi de Barcelona van participar fa re, aquest dissabte, a la residència sacerdotal i diaconal Sant Josep Oriol de la capital catalana en un nou encontre prenadalenc amb sessió de formació amb el punt culminant de l'Eucaristia presidida pel bisbe auxiliar Javier Vilanova. A més, també es fan ressò que aquesta casa, Radio Estel, i la pròpia Catalunya Cristiana hem posat en marxa aquesta campanya de recollida de regals per a la gent gran, en col·laboració també amb Amics de la Gent Gran, i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que vol donar caliu a la gent gran que viu la soledat no desitjada. Recordem que fins al 10 de gener els nostres oients i qui ho desitgi pot portar un obsequi, com per exemple guants, bufandes, perfums, fins aquí, fins al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona, i nosaltres estarem molt agraïts i farem arribar aquests presents a les persones que ho necessiten.
I tant, que demà viurem una jornada especial aquí a la ràdio.
Marató, no?
Marató.
És el dia de la gent gran.
Exacte.
I, sí, sí. Programació gairebé especial.
Exacte, i tant.
Doncs, i per acabar, si em permets, a Vida Nueva podem llegir que la nit de Nadal s'avança a Madrid per a 1.000 persones sense recursos, perquè més de 600 voluntaris, 20 xefs i la participació de diverses empreses han fet possible la iniciativa T'invito a sopar, que se celebra doncs, el 22 de desembre. És un sopar per a la gent més vulnerable. I recordem que aquestes i altres notícies les tenim cada dia ampliades a partir de les 2 del migdia al Sense Distància amb Ignasi Miranda.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
Avui, Càritas Diocesana de Barcelona presenta un avançament de dades sobre habitatge de l'informe FOESA del 2025.
El document oferirà dades sobre quantes persones pateixen exclusió residencial a la diòcesi de Barcelona. També quantes en queden en pobresa severa un cop paguen el lloguer, quin percentatge de la població viu en un habitatge insegur o inadequat, i quines són les propostes de Càritas per fer front a l'emergència habitacional.
I Media.cat presenta un informe sobre les violències masclistes que pateixen les periodistes.
L'Observatori Crític dels Mitjans, impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, explicarà com impacten aquestes violències en les dones, en la professió, i condicionen així l'exercici del periodisme a Catalunya.
A Madrid, l'expresident del Barça, Sandro Rosell, compareix al Congrés per l'Operació Catalunya.
Ho farà en aquesta comissió que ho investiga. Serà la primera vegada que exposarà el seu cas com a víctima de la trama. en seu parlamentària. Rosell va ser absolt del cas després d'estar 2 anys en presó preventiva acusat de blanqueig de capital, juntament amb el seu soci Joan Besolí.
I aquest matí coneixerem qui són els nominats als Premis Goya.
La lectura s'ha plaçat a les 12 del migdia, en comptes de les 10 del matí, en considerar que la capella amb la capella ardent de l'actriu i expresidenta de l'Acadèmia de Cinema Marina Paredes. L'acte es farà des de Granada i es podrà seguir per streaming.
Gràcies, Sílvia. Són gairebé 9:15. Notícies.
Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia, bon dia, Alma Giró.
Bon dia.
Les maniobres dels constructors i els grans promotors han fet que Barcelona perdi uns 2.700 habitatges de protecció oficial. El sector de la construcció ha fet tot el possible per esquivar la norma que demana reservar un 30% dels edificis per a pisos protegits en les promocions d'obra nova o en les grans rehabilitacions per part dels pisos protegits. També s'han part d'aquests pisos protegits també s'han perdut per la moratòria de 2 anys que el govern de Colau va aprovar quan va impulsar aquesta norma. Dades que surten d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que detalla que amb la reserva del 30% la capital catalana només ha aconseguit 144 habitatges de protecció oficial en 2 anys. Ens explica els detalls d'aquest estudi en Xavi Toscano.
La normativa la va aprovar el govern de Colau l'any 2018 i agafava com a model la ciutat de París, que del 2006 al 2017 havia aconseguit 3.000 habitatges de protecció oficial per aquesta via. Però un cop aprovada s'hi va aplicar una moratòria de 2 anys i això vol dir que no va entrar en vigor fins l'any 2020. I justament en aquests 2 anys és quan es van perdre la majoria de pisos de protecció oficial que s'haurien pogut aconseguir. Els investigadors de l'Institut de Recerca Urbana han detectat que durant aquest període hi va haver una onada de demandes de llicències d'obres que buscaven esquivar aquesta reserva del 30%. En aquells 2 anys, el nombre de llicències d'obra major demanades a l'Ajuntament van permetre construir 7.500 habitatges nous. Si la mesura del 30% hagués estat efectiva, 2.250 d'aquests habitatges haurien sigut de protecció oficial. D'altra banda, la moratòria va deixar fora 57 expedients que ja estaven en curs quan es va aprovar la normativa i això va suposar la pèrdua de 425 pisos protegits a Barcelona. Més enllà d'això, però, a partir del 2020, quan la mesura ja estava en vigor, l'Ajuntament va detectar 17 edificis que havien ocultat les grans obres de rehabilitació fent-les passar per contractes menors. Això va fer que es perdessin 66 habitatges públics més. En resum, en aquests 2 anys, els habitatges protegits que ha aconseguit Barcelona per aquesta via del 30% són 144. I en podrien ser més si els promotors de nou edificis no estiguessin dilatant el tràmit per aconseguir la llicència d'obres amb l'objectiu d'aconseguir que no hagin de destinar 38 pisos protegits perquè el nou govern de Jaume Collboni té la voluntat en un futur de modificar la normativa.
Si el PSC tira endavant aquest objectiu de canviar la norma o modificar-la, l'estudi diu que això provocaria una pèrdua de gairebé 19.000 habitatges protegits, Xavi.
Els canvis proposats pel govern de Collboni contempla que quedin fora de la norma la majoria de grans rehabilitacions d'edificis i en el cas de les grans promocions d'obra nova cal que hi estigui implicada una promotora social. Aquests canvis, segons l'anàlisi d'Hidra, els edificis que estarien sotmesos a la norma passarien de 3.900 a només 95. D'altra banda, la modificació tindria efectes negatius pel veïnat, que es podria veure expulsat del seu barri. De fet, quedarien fora de la protecció unes 4.000 finques i, per contra, generaria un guany extraordinari als inversors obrint la porta a l'especulació. Hidra posa com a exemple que un gran promotor que compri una finca a l'Eixample per 4,9 milions d'euros podria vendre-la un cop reformada per 5,7, per tant, generant un benefici directe de 800.000 euros en el primer any. Davant d'això, Hidra demana mantenir la reserva del 30% i que, si s'han de fer modificacions, siguin puntuals i només per introduir mesures que controlin el frau, que s'apliquin sancions efectives davant els incompliments i ampliar la norma en zones on hi hagi un hiperdèficit d'habitatge.
I el Congrés decidirà sobre el topall al lloguer de temporada. Al setembre, Junts va tombar la proposta del sindicat de llogateres, un temps perdut, com denuncia el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
Se sotmetin a aquest topall de preus. Mentrestant, ens trobarem que les immobiliàries incentiven els propietaris perquè facin lloguer de temporada en comptes de lloguer habitual i que quan busques pis només t'ofereixen contractes d'11 mesos. Avui s'ha aprovat que la nostra proposta es pugui debatre, però el que és urgent és que s'aprovi i s'incorpori ja a la regulació de preus el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions.
Ara el partit de Carles Puigdemont ha decidit permetre aquest debat. Diu que ho fan amb l'objectiu de negociar la llei per millorar el contingut d'un text que considera insuficient per augmentar el parc d'habitatge públic, el mateix que haurien pogut fer al setembre.
Sí, Junts sobre tramitar-la, però ja han avisat que s'hauran d'introduir diversos canvis al text, ho explica Marta Madrenas.
El nostre vot d'avui, un cop protegides les nostres competències, farà possible el debat. Fem un sí al debat, però no pressuposi ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al que aquí se'ns presenta.
La tramitació de la llei dels lloguers de temporada tirarà endavant, ja que Junts no vol tornar a votar al costat de PP i Vox, com va passar al setembre. En aquell moment van votar no, perquè consideraven que la llei envaïa competències autonòmiques en matèria d'habitatge.
I a Catalunya Educació es fa enrere i manté la literatura catalana i castellana com a matèria de modalitat al batxillerat. Aquest dilluns el departament havia enviat una carta als centres explicant que aquesta assignatura passaria a ser optativa a partir del curs vinent per adaptar així el currículum dels instituts catalans a la llei espanyola.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut aquest dimarts des de Palau per donar explicacions després de l'enrenou generat pels canvis anunciats. Ha assegurat que el govern té una línia vermella, que és la literatura.
Garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat. Estem en converses amb el Ministeri, de fet ho hem estat fins a dia d'avui, i veiem molt bona receptivitat pel que fa doncs, a entendre i a respectar, atenent sobretot a la singularitat cultural i lingüística de Catalunya.
El Ministeri d'Educació espanyol busca homogeneïtzar els currículums dels alumnes de batxillerat per tal que puguin fer la selectivitat a qualsevol lloc d'Espanya. Tot i això, han assegurat que han rebut la proposta de la conselleria de mantenir-ho tot igual i que ho estan estudiant.
Doncs avui el periòdico explica que el Ministeri d'Educació ja va demanar aquest canvi el 2022, fa dos anys, ja va demanar a la Generalitat que ajustés els currículums a l'actual llei educativa espanyola. Tant el decret d'educació bàsica com el de batxillerat, tots dos redactats i aprovats per Esquerra, s'hi havien d'adaptar.
Sí, llegim al diari que no és la primera vegada que el departament de Pilar Alegria requereix al govern que ajusti els plans escolars a la normativa. De fet, el govern ja va trucar a la porta de la Generalitat el novembre del 2022 perquè ajustés els currículums. Just ahir, el Consell Executiu va aprovar la modificació del decret de l'educació bàsica atenent aquest primer requeriment del 2022. Llegim que el problema de base és el decret de batxillerat aprovat fa dos anys. De totes maneres, fonts ministerials resten importància a aquesta problemàtica i asseguren que estan negociant amb la Generalitat per arribar a un acord.
I aquest dimarts la web de la Generalitat pels cursos de català ha tornat a col·lapsar. El sistema no ha suportat l'allau de persones intentaven apuntar-se de nou als cursos. En els moments de més activitat s'han arribat a generar cues virtuals de més de 2.500 persones.
Sí, aquest dimarts només es podien inscriure persones que han fet classes amb el Consorci durant aquest últim any. Tot i aquest requisit, la web ha col·lapsat per problemes tècnics. Per aquest motiu, el Consorci de Normalització Lingüística ha decidit ampliar l'horari d'inscripcions. Avui, a partir de les 9 d'aquest matí, comença la inscripció general tal i com estava previst. I d'altra banda, el conseller Francesc Xavier Vila s'ha compromès a millorar l'oferta de cursos del Consorci si s'aproven els pressupostos.
Rellençar el Consorci. En primer lloc, implica, òbviament, un rellançament en termes pressupostaris i en termes de personal, que esperem poder dur a terme gràcies al pressupost de l'any que ve. En segon lloc, implica necessàriament una millora de l'oferta amb horaris més adaptats a les necessitats de la població que demana els cursos del Consorci.
La situació de col·lapse s'ha repetit després que al setembre s'esgotessin les places ràpidament.
I Espanya és un país edatista i fa envellir les persones abans d'hora. Els qui passen dels 55 anys asseguren que una persona és gran a partir dels 74. La societat, però, fixa el tall als 67, coincidint amb la jubilació.
Sí, aquesta edat, els 67, no es consideren grans ni el 20% dels sèniors espanyols. Aquesta diferència de com se senten ells i com els veuen els altres fa que moltes vegades se sentin discriminats per raó d'edat. De fet, un de cada quatre asseguren haver patit un tracte desigual a causa dels seus anys a l'hora de, per exemple, trobar feina, quan han anat al metge o al banc, entre altres. Llegim al diari La Vanguardia que Espanya encara és un país edatista i que té molta feina per fer. Aquesta discriminació per l'edat la noten més els sèniors actius, els que encara treballen, perquè passa molt dins de les empreses. Aquestes són algunes de les conclusions de l'últim baròmetre del consumidor sènior que ha fet la Fundació Mapfre.
I el Congrés ajorna la decisió sobre la qüestió de confiança que Junts impulsa contra Pedro Sánchez. El tema queda ajornat al gener perquè la mesa no es tornarà a reunir fins passat festes. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegria, diu que esperen que això serveixi per encarrilar la negociació amb els de Carles Puigdemont.
Cuestión de confianza efectivamente es una prerrogativa del presidente del gobierno y lo que les puedo trasladar es que, en fin, las dos formaciones políticas que conforman este gobierno entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza, sobre todo porque el proyecto que estamos desplegando y que está liderando este gobierno está trasladando resultados positivos para este país.
Però des de Bèlgica, Carles Puigdemont avisa, si no tira endavant la qüestió de confiança, la legislatura està tocada de mort.
Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Hi ha tingut unes conseqüències irreversibles i segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir. I el que no podran fer serà aturar la tramitació d'una iniciativa que és perfectament legítima.
Puigdemont ho ha dit en una entrevista a TV3, on ha insistit que la proposta s'haurà de tramitar sí o sí el pròxim 7 de gener. Si no canvia les coses, Junts diu que donarà un cop sobre la taula i assegura que no negociarà els pressupostos de l'Estat de l'any que ve.
Que estem en un punt on no volíem estar i que si no canvien molt les coses no té cap sentit que continuem donant suport al govern de Pedro Sánchez.
Això vol dir que no hi aprovarà els pressupostos.
És que no els podem ni negociar ara mateix.
Aquesta és la resposta de Puigdemont hores després, com dèiem, que la mesa del Congrés ajornés aquesta tramitació. I sobre l'amnistia, l'expresident torna a denunciar que el Suprem no li aplica la llei, com tampoc ho fa amb la resta de membres que van formar el seu govern. Puigdemont acusa Pedro Sánchez de ser còmplice d'aquesta situació.
I que el Tribunal Suprem desobeixi la llei d'un Parlament sembla de greu, no? Gravíssim. I, per cert, el silenci del president del govern espanyol també és molt eloqüent. Per exemple, quan el senyor Pedro Sánchez o el senyor Illa o el president Illa es resisteixen, per exemple, a venir-me a veure o posar-me escorta, això de qui depèn? Depèn d'algun jutge? No, depèn exclusivament de la política. I a mi no m'estan aplicant l'amnistia política.
Pel que fa al traspàs de les competències d'immigració, Puigdemont diu que la negociació està molt avançada, però les dues parts xoquen en alguns punts.
I en un altre ordre de coses, el líder de Junts ha dit que va felicitar Oriol Junqueras per missatge per la seva reelecció com a president d'Esquerra Republicana i també ha dit que hi ha voluntat per part de tots dos de reunir-se ben aviat.
Els altres socis de la coalició del govern espanyol també diuen que estan negociant amb Junts. Així ho explica la vicepresidenta Yolanda Díaz, que assegura que estan parlant amb els de Puigdemont per tirar endavant la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja.
Hemos ya, si les digo, que por supuesto conversado, dialogado y demás con todas las formaciones políticas de nuestro país, excepto con Vox. Y estamos negociando, lógicamente, con Junts.
Díaz afirma que l'acord amb els sindicats és imminent i que la llei aviat arribarà al Congrés. I encara relacionat amb Puigdemont, l'Audiència de Barcelona arxiva la investigació de la trama russa del procés. La justícia ha pres la decisió després d'anul·lar l'obertura de la peça que va impulsar el jutge Joaquín Aguirre, molt qüestionat per les trames paral·leles que busca per implicar polítics independentistes.
Sí, el jutge Aguirre pretenia investigar els presidents Carles Puigdemont i Artur Mas per un presumpte delicte de traïció. Segons la interlocutòria, s'investigava també altres exalts càrrecs del govern, com El Sartadi, l'exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència, Víctor Tarradellas, el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, o l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy. Els magistrats de l'Audiència de Barcelona consideren que el jutge va fer servir un mecanisme tècnic per continuar amb el cas quan ja s'havia descartat qualsevol lligam amb el govern rus o amb espies.
I I aquest matí Salvador Illa compareix al Parlament per donar explicacions sobre la incorporació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112. El president parlarà després que el diari Ara destapés que els tràmits per fer aquest canvi van començar amb el govern de Carles Puigdemont.
La compareixença té lloc per petició dels partits independentistes i els comuns que exigeixen tenir tots els detalls dels acords adoptats a l'última Junta de Seguretat. Tots ells es mostren molt crítics amb el fet que els cossos de seguretat de l'Estat passin a formar part del 112. Tot i això, segons ha destapat el diari Ara, aquest tràmit ja va començar el 2017 i s'ha culminat ara amb el govern de Salvador Illa. Així doncs, tant el govern de Carles Puigdemont com el de Quim Torra i també el de Pere Aragonès han estat involucrats amb aquests fets.
I el govern confia que Esquerra li acabarà aprovant els pressupostos. D'aquesta manera treu ferro a l'amenaça que han fet els republicans de no negociar fins que no hi hagi avenços amb l'acord d'investidura.
El Consell Executiu ha aprovat el decret per prorrogar els pressupostos a l'espera de convèncer el partit d'Oriol Junqueras. La consellera i també portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que els ciutadans no entendrien que no hi hagués un acord aviat.
És evident que Catalunya necessita uns pressupostos i que Catalunya necessita recursos econòmics per fer front als principals reptes que tenim per endavant. I, per tant, en fi, allò que és bo per Catalunya ho defensarem i que hi hagi pressupostos a Catalunya és més que evident, doncs, que té un impacte positiu en la seva ciutadania.
Paneque pensa que el govern està complint bona part dels acords signats, com és haver aprovat la llei de memòria històrica o la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, que venien ja de l'anterior govern de Pere Aragonès. I també assegura que el gener es podrà començar a fer efectiu el traspàs de Rodalies. Per això té l'esperança que 20 diputats d'Esquerra acabin donant-los suport amb aquests comptes.
Les 30.000 famílies vulnerables que van rebre per error diners de més de la renda garantida de ciutadania o de l'ingrés mínim vital no els hauran de tornar. El govern ha aprovat via decret per donar-los aquest deute perquè considera que xoca amb la lluita contra l'exclusió social i la vulnerabilitat. En té més detalls la Judit Caselles.
El govern no farà tornar les famílies vulnerables els diners de més que van cobrar per un error administratiu i que en alguns casos s'enfila fins als més de 100.000 euros. Si alguna família ha deixat de considerar-se en risc d'exclusió social, quedarà també exempta de retornar l'ajut si la quantitat rebuda ha estat d'uns 370 euros mensuals, que és la meitat de l'indicador de renda de suficiència. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que han complert amb el que va prometre la Conselleria de Drets Socials setmanes enrere.
I aquest decret llei el que fa és fer efectiva aquesta amnistia, i en el decret, doncs, de pròrroga pressupostària també s'inclou la quantitat econòmica per tal de poder, doncs, donar sortida a aquest compromís.
Ara bé, aquelles famílies que ja hagin tornat els diners no recuperaran, encara que demostrin vulnerabilitat i bona fe. Bona part dels pagaments indeguts s'havien produït per retard en la comprovació dels canvis en la situació personal i econòmica dels beneficiaris.
I atenció a aquesta notícia, perquè a partir d'aquesta mitjanit ja no es podrà pescar més gamba roja a cap port del Mediterrani. La decisió l'ha pres el govern espanyol després que s'hagi superat el topall anual de captures que fixa Brussel·les. La solució, però, inclou una excepció.
Sí, es podrà pescar sempre que totes les confraries, tant les catalanes com les de la resta del Mediterrani, es posin d'acord per sol·licitar-ho. Això sí, totes les tones que es capturin es descomptaran del còmput de l'any vinent, a hores d'ara. Per tant, perilla un dels aliments estrella d'aquestes festes.
I la Fiscalia avala la investigació penal contra el president de la Generalitat Valenciana, tot plegat per la mala gestió de Carlos Mazón durant la gota freda que ha deixat 223 morts i 3 desapareguts al País Valencià.
Sí, el Ministeri Públic ha presentat un escrit davant del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que avala que s'unifiqui la investigació de les 7 querelles que s'han presentat fins ara contra Carlos Mazón per aquesta qüestió. 6 de les querelles l'apunten a ell directament i una setena inclou l'aleshores consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades. Els atribueixen delictes de prevaricació i homicidi imprudent, entre d'altres.
I a tot això, només el 3% de les famílies valencianes afectades pel temporal del passat octubre han cobrat alguna ajuda per al seu habitatge o els estris que hi tenien dins.
Sí, les persones que han patit els anys de la gota freda lamenten aquest retard en les indemnitzacions. Unes ajudes, diuen, molt necessàries per a seguir endavant després de perdre-ho tot o gairebé tot. Llegim avui al diari El Periódico que en total són 29.239 les famílies que els han demanat. Una xifra que fa 5 dies que no s'actualitza perquè les dades són variables, ja que el govern central les publica diàriament i perquè, a més, les sol·licituds segueixen creixent. De fet, cada dia s'enregistren 700 de noves. Els testimonis que recull el diari expliquen situacions semblants. Diuen que han demanat totes les ajudes, però que encara no n'han rebut cap. Ni la de la Generalitat Valenciana, tampoc la del Govern Central, ni la del Consorci d'Assegurances, que no han rebut ni un sol euro. Molts d'ells, recordem, tenen la casa destrossada i no els queda res.
I a Barcelona els pressupostos salten pels aires. Els comuns posen en quarantena l'acord que va aprovar per les ordenances fiscals aquesta setmana després de saber que el govern de Jaume Collboni vol construir una terminal per a creuers de luxe al port.
Segons un document al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, totes dues formacions estaven a punt de tancar aquest acord que contemplava proposar al Port de Barcelona reduir el màxim de terminals de 7 a 5, prioritzant el tancament de les terminals A i B. El Partit Socialista, però, voldria incloure un apartat sobre una mini terminal per vaixells de nova generació.
I encara a la capital catalana, la UGT denuncia pressions tant del govern de Jaume Collboni com de les empreses del servei de neteja perquè els treballadors no facin vaga per Nadal. Ho ha denunciat Ramon Cebrián, president d'UGT Serveis Públics de Catalunya, en aquest mateix programa.
És que hi ha hagut alguna empresa que ha dit coses, l'Ajuntament està dient que pressionarà molt a les empreses perquè pressionin, són aquests missatges que et venen no oficials però que tenen una calada i algú ha de dir això no es pot dir, aquestes coses saps què vull dir, aquest joc psicològic de minar i utilitzar un mecanisme que no és l'oficial.
Tot i patir aquestes pressions, des del sindicat continuen disposats a negociar. De fet, recorden que Barcelona és l'única gran capital de l'Estat que no ha tingut una vaga d'escombriaires en els últims 40 anys.
Però res fa pensar que passi, perquè asseguren que el govern de Jaume Collboni i les empreses es passen la pilota i ningú es vol fer responsable d'aquesta situació. En qualsevol cas, els treballadors lamenten que ells no volen arribar a aquest punt i que els ciutadans pagaran aquesta deixadesa si no s'arriba a un acord. Cebrián explica que hi ha uns 5.000 treballadors que demanen cobrar l'augment del 3% de l'IPC de l'any passat, tal com van acordar.
On sí que hi ha vagues a Correus, on sumen 3 dies d'aturada. La CGT denuncia que no hi ha carter en una de cada 4 seccions del servei postal de la província de Barcelona.
Des del sindicat David Vicente diu que no s'estan complint els terminis d'entrega que marca la llei.
Hi ha molta sobrecàrrega de treball i, sobretot, ja no s'està prestant el servei públic tal com dicta la llei postal. És clara, diu que s'ha de repartir els domicilis de dilluns a divendres i determina un marge per, de temps per al repartiment. La llei postal diu que quan algú fica una carta a la bústia s'ha d'entregar en 3 dies des de la dada en què s'ha imposat la carta i això s'està vulnerant sistemàticament.
En una entrevista en aquest mateix programa, Vicente denuncia que Correus està asfixiant la plantilla perquè l'empresa té pèrdues econòmiques. El sindicalista ha lamentat que hi ha un 9% d'absentisme laboral per motius mèdics.
I aquest matí hi ha convocada una manifestació d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els agents denuncien que el govern de Jaume Collboni incompleix el conveni laboral i exigeixen millores a la seva feina.
El portavoz del sindicat CESIF, Eugenio Zambrano, ja va alertar fa unes setmanes en aquest mateix programa que els agents estan cremats i sobresaturats de feina. Zambrano denunciava la manca de personal i demanava un augment de la plantilla amb un miler d'agents més i arriba així a la xifra dels 4.500. Tot i això, el representant dels treballadors carregava contra l'Ajuntament de Barcelona i els acusava de no posar més agents ni deixar-los fer hores extres.
Está haciendo un fuerte recorte presupuestario a las ampliaciones de jornada. Y en diciembre lo va a hacer. que es cuando una de las fechas del año que más se necesita. Este año hemos pedido que se convocasen más plazas y el ayuntamiento ha dicho que no porque el presupuesto, Bueno, pues esta es la importancia que el gobierno municipal le da a la seguridad y al bienestar de los ciudadanos.
La protesta començarà a les 12 del migdia a la plaça de Catalunya i acabarà a la plaça de Sant Jaume.
I encara a la capital catalana falten fer obres en 7 estacions de la xarxa de metro perquè tota aquesta xarxa sigui accessible al 100%. Aquest desembre comencen les celebracions del centenari del metro i l'objectiu era arribar-hi amb una plena accessibilitat, una fita, però, que no s'ha aconseguit.
Llegim al diari La Vanguardia que 4 de les 7 estacions que falten per aconseguir aquesta plena accessibilitat estan actualment en obres. Són les estacions d'Espanya, el Clot, Ciutadella, Vila Olímpica i La Pau. Està previst que quan s'acabi el centenari ja hagin acabat aquests treballs, és a dir, d'aquí a un any. Per més endavant quedaran 3 estacions, les de Urquinaona, plaça de Sants i Verdaguer. Les obres que s'hi han de fer per adaptar-les són més complicades. Encara no hi ha una data d'acabament, però fons del Departament de Territori asseguren que esperen tenir el 97% de les estacions adaptades de cara al 2028.
I a Badalona, la Fiscalia retira l'acusació contra els 2 exregidors implicats en el cas de les antenes il·legals, però manté, això sí, l'acusació contra l'alcalde Xavier García Albiol. És el cas, com dèiem, que investiga la instal·lació irregular de 2 antenes de telefonia mòbil als terrenys de la comissaria de la policia local.
Sí, ha retirat l'acusació contra els exregidors Miguel Jurado del Partit Popular i Oriol Lladó d'Esquerra Republicana.
Sí, las conclusiones de esta fiscalía van a definitivas exceptuando la retirada de acusación respecto a los acusados Miguel Jurado y Oriol Lladó. Se retira la acusación ya en la fase de informe se analizará estas retiradas.
Com que no hi ha més acusacions, tots dos han quedat automàticament absolts i han pogut abandonar la sala de vista juntament amb els seus advocats. En la penúltima sessió del judici, la fiscal ha elevat a definitives totes les seves conclusions per les quals demana 2 anys i 10 mesos de presó per l'alcalde Xavier García Albiol. El Ministeri Públic també demana que les dues companyies telefòniques paguin prop de 17.000 euros a l'Ajuntament de Badalona per les taxes no pagades, segons càlculs de l'Oficina Antifrau. A Vodafone, a més, li reclama que torni els 8.300 euros d'electricitat consumida per haver-se endollat a la xarxa elèctrica de la comissaria quan es va instal·lar aquesta antena.
I Luis Bárcenas surt en llibertat condicional. L'Audiència Nacional li ha concedit la mesura a l'extresorer del PP en considerar que ha mostrat penediment pels delictes que va cometre en el cas Gürtel.
El maig del 2015, Bárcenas va ser condemnat a 33 anys de presó i va ingressar a Soto del Real. Durant aquest temps, l'extresorer dels Populars ha seguit programes de reinserció i també ha pagat més de 4 milions d'euros de responsabilitat civil. Tot i la concessió de la llibertat condicional, el jutge li imposa que fixi un domicili i comuniqui al jutjat qualsevol canvi.
I Coldo García nega al Suprem les acusacions de Víctor de Aldama i assegura que no va cobrar cap tipus de comissió de la trama de les mascaretes. L'antic assessor del ministre José Luis Ábalos ha donat suport a la versió de l'exministre durant les 2 hores i mitja d'interrogatori.
Sí, Coldo García ha negat les presumptes il·legalitats que se li atribueixen, tant el cobrament de comissions com les adjudicacions irregulars de contractes per la compra de material sanitari d'obra pública. Durant aquest interrogatori s'ha desmarcat del manuscrit que de Aldama ha portat al Suprem com a prova de presumptes adjudicacions pactades i ha assegurat que no en reconeixia la seva lletra. Això sí, l'exassessor ha reconegut que l'empresari anava sovint al Ministeri de Transports per gestions relacionades amb Air Europa i que un dia fins i tot van a casa del mateix José Luis Ábalos. Ha remarcat que no sap de què van parlar aquell dia perquè ella es va quedar a la porta.
I qui declara avui serà Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. Ho farà com a investigada pel cas de la càtedra del màster de la Universitat Complutense de Madrid que codirigia Gómez. Està imputada per delictes d'apropiació indeguda, intrusisme professional, tràfic d'influències i corrupció en els negocis.
Aquesta investigació gira entorn de la faceta professional de Begoña Gómez a la Complutense i la contractació d'un software per la càtedra que codirigia. A les dues ocasions anteriors en què va ser citada a declarar, es va acollir el seu dret a no fer-ho. fer-ho. El dubte és si en la seva compareixença d'avui respondrà algunes de les parts. També declararà com a investigat l'exconseller madrileny Juan José Guemes, actual directiu de l'Institut Empresa. Aquest ja va declarar com a testimoni, ho va fer el passat 18 de novembre, però va sortir com a investigat després que el jutge veiés diverses contradiccions a les seves explicacions sobre la contractació de Begoña Gómez com a responsable de l'Institut Africa Center.
I 27 dones acusen el cineasta Eduard Cortés d'assetjament sexual. Segons destapa el diari El País, el director de les sèries Merlí i Ni una más els oferia feina a les seves produccions a canvi, però s'havien de gravar despullades, masturbant-se o fent altres pràctiques sexuals.
Cortés reconeix que les va contractar per la creació de dos projectes, però nega que els oferís papers a canvi de rebre imatges o vídeos seus amb contingut sexual. Segons llegim al diari, almenys 15 de les afectades ja han fet els primers passos per a denunciar-lo. La majoria tenien, en el moment que haurien passat els fets, entre 20 i 30 anys. Dues d'elles, però, eren menors d'edat. Noms com els de la fotògrafa Sílvia Grab, l'artista visual Eva Fàbregas, les actrius Sofia Barco, Nora Alexandra Vega i Nicole León són algunes de les dones que han alçat la veu per a denunciar la situació que van viure. El cineasta insisteix que hi està havent una mala interpretació dels fets. L'escàndol, recordem, va esclatar el passat 26 d'octubre a través d'una publicació de la fotògrafa Sílvia Grab a Instagram. Ella va compartir uns antics missatges amb el director en els que l'acusava d'assetjament. Llavors va ser quan desenes de dones van sumar-se al seu testimoni des de les seves xarxes socials. El diari El País ha tingut accés a gairebé un centenar de les converses que va tenir el cineasta des del 2007 fins a l'octubre de l'any passat amb aquestes dones.
I acabem amb un apunt perquè el cantant Rafael assegura que es troba bé després que s'hagi sabut que aquesta nit ha ingressat d'urgència en patir un ictus, un accident cardiovascular. Els fets van passar mentre estava gravant un programa especial de Nadal del programa La Revuelta, el programa de David Broncano de Televisió Espanyola, que s'estava gravant al Teatre Príncipe Gran Vía de Madrid.
Sí, segons explica Televisió Espanyola, mentre gravaven aquest programa, el cantant de 81 anys no s'hauria trobat bé i hauria marxat pel seu propi peu a l'ambulància que l'ha traslladat a l'Hospital Clínic de Madrid. Rafael es troba fora de perill, però avui continuarà ingressat per sotmetre's a més proves.
8:45, anem amb els esports.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Rafa, avui el Barça femení tanca fase de grups de la Champions contra els Manchester City. Les blaugranes necessiten guanyar aquest partit per 2 gols de diferència i així poder passar a la següent fase com a primeres de grup.
Així és un partit esperadíssim. Portem parlant d'ell doncs mesos. Al partit de nada, recordem, les catalanes van veure com les angleses imposaven per 2-0. Des de llavors han ocupat la primera posició de la classificació en haver guanyat tots els partits disputats fins ara. L'entrenador Pere Romeu creu que el partit d'avui serà completament diferent al primer.
El partit de demà serà totalment diferent al que va ser la jornada 1. Penso que tots dos equips hem canviat molt respecte al que va ser aquella primera jornada de Champions. Nosaltres ens hem preparat molt en base al que ha fet el Manchester City els últims mesos, no només aquell partit en concret. Ens hem revisat molt aquell partit d'anada per treure segons quines conclusions.
El Barça jugarà a Montjuïc i es preveu que prop de 30.000 aficionats donin suport a les jugadores en un maig transcendental. Per l'enfrontament es dubte Graham Hansen, que va abandonar el partit de Lliga contra el València del cap de setmana per unes molèsties, però la bona notícia és que l'equip recupera Alexia Putellas.
I a tot això, Aitana Bonmatí ha tornat a guanyar el premi de Best, que l'acredita com a millor jugadora del món. Ja són 4 les edicions consecutives en què una catalana i una blaugrana guanyen el guardó després dels 2 consecutius d'Alexia Putellas.
Els premis s'han entregat en forma telemàtica i la Garrafenga ha agraït el guardó des de Barcelona.
Agradecida por un nuevo premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo. Recuerdo la temporada pasada, lo conseguimos todo con el Barça, también la Nations League. Con la selección fue un gran año, muy difícil de repetir. Y nada, agradecida siempre a toda la gente que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día.
Pel que fa al reconeixement al millor jugador en categoria masculina, aquest cop l'ha guanyat, ara sí, el madridista Vinicius.
I l'ha anat a buscar o també s'ha quedat a Madrid?
S'ha quedat a Madrid, però estava molt content, somreia molt.
Diu que és el millor premi ara aquest.
Home, clar, ara és el de best.
Exacte.
Ho diu, el premi.
I acabem amb un apunt de Lliga, perquè l'Espanyol disputa avui contra el València la 13a jornada, que va ser aplaçada pel temporal. Tots dos equips enfronten aquest duel directe per la permanència i necessiten guanyar sí o sí per sortir de les places de descens.
Els blanquiblaus volen la victòria per agafar una mica d'aire a la classificació. El conjunt suma 14 punts amb un balanç de 4 victòries, 2 empats i 10 derrotes que els deixa 18ens. És Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, que diu que té totes les esperances posades en aquest partit per remuntar una mica la situació a la Lliga. Al davant tindrà un València en crisi que és cuer a la taula.
Doncs duel d'aquest de necessitats, que es diu...
Duel dramàtic.
Exacte, amb molta però urgència.
Però aquests duels també
sí,
són
tant,
interessants.
I tant, i tant, i sí, tant. Sí, i a veure, perquè també pot ser un duel que marqui el futur de les banquetes. Vull dir, segons qui guanyi o segons sí, com vagi...
Efectivament.
O Rubén Baraja o Manolo González poden veure...
A mi m'estanya que continuïn tots dos.
Ja.
Tal com estan les coses. Però Manolo González és molt estimat i molt recolzat pel vestuari, això és cert.
A veure.
Baraja ho desconec, no sé això tant.
Ho haurem de veure. Mira, passen 4 minuts de 3 quarts de 9. Fem una breu pausa i ara tornem amb les entrevistes i després en Rafa ja vindrà amb l'antitertúlia i tota la tertúlia. No marxeu, fins ara.
Radio Estel.
El dijous 19 de desembre, Radio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Radio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Radio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 2:15, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor. Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El Nadal amb el que somies ja és a Centre Verd. Vine a descobrir els diferents estils del Nadal. Una infinitat de productes inspiradors, les més belles plantes nadalenques i una gran col·lecció d'arbres. Fes del teu Nadal una experiència inoblidable. I recorda que també tenim moltes idees de regal. És el moment perfecte per compartir l'escalfor del Nadal amb la família i els amics. Centre Verd, a Salt. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa dies que estem parlant de la situació de l'habitatge a tot el país. Recentment, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió revelava que era la primera preocupació de la majoria dels catalans. Ho és en gran mesura per als més joves i ho és en diferents sectors. Per exemple, i també es confirmava que el Congrés dels Diputats permetrà el debat de la regulació del topall del lloguer temporal, una de les vies que aprofiten propietaris i immobiliàries per esquivar el topall del preu del lloguer que s'aplica a Catalunya i que busca intentar frenar l'increment de l'accés a l'habitatge. Una altra de les mesures que es va posar en marxa fa temps és la reserva del 30% del sòl, de les noves construccions o de les grans reformes als edificis de Barcelona per habitatge protegit, per d'aquesta manera crear aquest habitatge assequible en zones on és molt complicat fer-ne, com pot ser barris de Barcelona ja molt construïts. Però avui un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona revela que en aquests anys en què ha estat en marxa aquesta reserva, se n'han perdut uns 2.700, tant per la moratòria que va posar el govern d'Ada Colau a l'inici d'aquesta mesura, que va durar 2 anys, com també pel que consideren que són maniobres de promotors i constructors per evitar haver de fer aquesta reserva. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya en Marc Torrent, és el director general de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. Bon dia, Marc Torrent, i moltes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia.
No sé si ha pogut veure aquest estudi que s'ha publicat aquest matí en què es posa en qüestió el funcionament de la reserva del 30%. Bàsicament es critica que no s'ha... que s'han perdut 2.700 habitatges per aquestes maniobres, per aquestes actuacions que han dut a terme els constructors i els promotors a l'hora de fer grans reformes o noves construccions a Barcelona.
Doncs miri, encara no hem tingut oportunitat, ho farem durant el dia d'avui. En tot cas, jo el que voldria comentar són doncs, les dades que va fer públiques l'alcalde de la ciutat tot just abans de l'estiu, en el qual, doncs, d'alguna manera posava dades objectives al resultat de la mesura. I és que, de fet, l'alcalde ens apuntava que des de l'aprovació d'aquesta norma, que va ser el 2018, són només 93 habitatges els que s'han, diguéssim, pogut acollir en aquesta normativa i dels quals només 8 s'havien executat. I ell mateix doncs, manifestava que efectivament doncs, no s'havien aconseguit els resultats que es buscaven i per tant doncs, valia la pena repensar aquesta norma per a poder-la fer efectiva. Al final, el sector públic, igual que el sector privat, doncs, estem preocupats perquè efectivament hi hagi suficientment oferta d'habitatge de totes les tipologies per atendre doncs, les necessitats de la ciutadania. I això vol dir vivenda lliure, vol dir vivenda assequible i vol dir vivenda social, no? I per tant hem de procurar que existeixi un marc normatiu que afavoreixi a que això succeeixi. I evidentment amb col·laboració pública o privada.
Mm-hmm. Però per què, des del sector, per què pensen que no ha prosperat aquesta mesura? És a dir, s'han els constructors, els promotors, hi han posat traves, han intentat esquivar-la fent passar, per exemple, grans reformes d'edificis per petites reformes per així no haver de reservar part d'aquests habitatges a habitatge protegit?
Miri, els operadors del mercat, evidentment, i totes les empreses en particular, doncs estem subjectes al marc normatiu. Per tant, jo crec que si alguna norma no funciona, el que hem de fer doncs és parlar de poder-la fer viable, no? I, per tant, obrir vies que puguin modificar-la a fi efecte de que aconseguim els resultats que realment serien els desitjables, no? Que és que hi hagi ampliació del parc d'habitatge assequible. Miri, la norma, al final, les intervencions del mercat s'acaben moltes vegades desitjant, acaben produint els efectes contraris als desitjats, no? I aquest és un clar exemple. Pensem que abans d'aquesta norma, a Barcelona ciutat es construïen més de 1.000 habitatges anuals. I d'ençà llavors, doncs, la mitjana ha caigut a 60 habitatges, no? Per tant, hem de ser molt curosos amb tot el marc normatiu perquè, a vegades, aquestes intervencions, com dic, acaben generant l'efecte contrari que pretenen.
Però el sector de la construcció ara mateix a Barcelona, en quin estat està? Vull dir, ha perdut vigorositat, per dir-ho així? Ha perdut ritme?
Sí, sens dubte. Doncs, com deia, les dades són molt clares en aquest sentit. És a dir, si abans d'aquesta normativa s'edificaven més de 1.000 habitatges, en general, tant lliures com protegits a la ciutat de Barcelona, i aquestes dades doncs han caigut en picat, com apuntava, a una mitjana de 60 anuals, doncs vol dir que efectivament la ciutat ha col·lapsat en termes d'edificació de nova planta, i especialment de